la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre, benvingudes i benvinguts a un nou programa de la veu dels animals i la natura. El programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, famosos i solidaris amb els animals i la natura, la galeria dels ocells i l'entrevista. Avui amb en Jordi Vigues, periodista, escriptor i divulgador ambiental, i també amb la Carme Méndez, presidenta d'ONG ADA. Amb ells dos parlarem de la COP26, la cimera pel clima que va cloure el passat diumenge a Glasgow. Com sempre, estarà tot ben amenitzat pels espais musicals del Manel Casas i escoltareu, per finalitzar, la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot plegat amb les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Sou a Ràdio Estel, a la veu dels animals i la natura, programa dirigit i presentat per ONG ADA. Comencem, com sempre, amb les notícies i comencem parlant de tortugues. Tortugues alliberades que seran reintroduïdes. Els agents rurals han recuperat 21 tortugues mediterrànies que es trobaven en una finca a Barcelona. Una investigació puntual va considerar que podia tractar-se d'un cas de tinença il·lícita d'animals. Aquest fet va motivar el jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona a autoritzar de realitzar-hi una inspecció més acurada. Va ser en aquesta intervenció que els agents rurals van comprovar com el responsable propietari no posseïa cap documentació acreditativa per poder tenir aquests animals. Les tortugues han estat traslladades a un centre de recuperació de fauna, on romandran fins que puguin ser alliberades al medi natural. Alguns dels exemplars, a causa d'una inadequada alimentació, pateixen deformitats a les seves closques. La tortuga mediterrània, o tortuga de terra, és una espècie protegida i en perill d'extinció. És una de les més amenaçades a Catalunya a conseqüència dels impactes diversos que genera l'activitat humana, com ho són l'agricultura industrialitzada, l'ús de pesticides, la destrucció de boscos i matollars, els hàbitats en els quals viu, i les nombroses captures il·legals que pateix en haver-se popularitzat, malauradament, com a animal de companyia. Es tracta d'una espècie herbívora i la seva mitjana de vida és d'uns 60 anys, per bé que se'n coneixen molts exemplars que arriben o superen els 100. Recordem que la possessió en captivitat d'animals salvatges està tipificada com a delicte al Codi Penal. Figueres donarà una profitosa sortida del que va ser la seva plaça de toros. L'Ajuntament de Figueres vol convertir l'antiga plaça de toros en un espai públic polivalent que permeti la celebració d'esdeveniments. La proposta s'inclourà en el Pla de Modernització Turística de la ciutat i es presentarà a la convocatòria de subvencions europees Next Generation del 2022. L'alcaldessa considera que aquesta és una decisió estratègica del govern municipal. Els dirigents de l'administració local consideren que no és coherent per a les necessitats de la ciutat de cercar nous espais quan en el propi patrimoni se'n poden trobar, com ha estat ara el cas de la plaça de Toros. Assenyalen també que la reforma arquitectònica d'aquest espai permetrà contribuir a un nou i necessari enfocament turístic per a Figueres. Només cal recordar precedents recents, com el que ha succeït amb la plaça de Toros de les Arenes a Barcelona, que ara és un espai comercial, lúdic i cultural. L'Ajuntament de Barcelona multa amb 250.000 euros a 1.000 anuncis online per la venda prohibida d'animals. L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Oficina de Protecció d'Animals, ha incoat un segon expedient sancionador contra la plataforma de vendes online Mil Anuncios per mantenir anuncis il·lícits de venda d'animals a la seva pàgina web. Segons informa el consistori, l'expedient preveu una multa de 250.000 euros, que se sumaran als 150.000 que ja havia pagat l'empresa fruit del primer expedient obert l'any 2019. El passat mes de maig, l'Ajuntament ja va requerir a la plataforma que retirés de manera immediata o esmenés els anuncis de transacció d'animals que sortien publicats al seu web perquè no complien amb la normativa vigent. En concret, es va exigir la retirada de 50 anuncis que no respectaven total o parcialment el que estableix l'ordenança sobre la protecció, la tinença i la venda d'animals de Barcelona i el que marca el decret legislatiu 2/2008 de la Llei de Protecció dels Animals de Catalunya. Recordem que Barcelona ha estat pionera a l'Estat a l'hora de culminar un procediment administratiu per comerç il·lícit d'animals. I acabem, Portugal prohibeix l'entrada de menors als toros. És una altra victòria per als animalistes i en particular per al moviment antitaurí. L'aprovació per part del govern portuguès des del passat 15 d'octubre d'un decret llei que prohibeix l'entrada a les places de toros als menors de 16 anys. Anteriorment, l'edat mínima per assistir a aquest tipus d'espectacles era de 12 anys. Aquesta decisió es va prendre després que el Comitè dels Drets de l'Infant de l'ONU, encarregat de garantir l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, demanava l'any 2019 un augment de l'edat mínima per assistir a esdeveniments relacionats amb la tauromàquia. Segons aquest comitè, es tracta d'un exercici violent per als més petits. Al contrari del que passa a Espanya i a França, a Portugal, i des de l'any 2000, el toro no mor a la sorra, però sí que ho fa fora de la vista de la gent, fet que pot encara perllongar una mica més el seu patiment i tortura. El Comitè dels Drets de l'Infant de l'ONU va fer la mateixa recomanació a Espanya al febrer de 2018. Malgrat això, l'Estat no ha adoptat mesures per a protegir els menors d'una pràctica que banalitza la violència i la fa acceptable. Nombrosos estudis conclouen que la visualització d'actes violents condueix a la desensibilització emocional en relació amb la violència que té lloc a la vida real. A Espanya, l'edat mínima requerida per entrar a una plaça de toros està regulada a nivell autonòmic. Són 12 anys a Galícia, 16 d'altra banda a les Illes Balears, els mateixos que en el cas del País Basc sempre que no entrin sense l'acompanyament d'algú major d'edat. Recordem que les dues comunitats autònomes que ja han fet el pas i han prohibit els espectacles taurins en els seus territoris són Canàries i Catalunya. Al Principat, però, el Tribunal Constitucional, sense conseqüències, va anul·lar l'any 2016 la seva prohibició.
Avui al Sabies Què parlarem d'unes papallones que són capaces de recórrer distàncies de més de 4.000 quilòmetres. Es tracta de les papallones anomenades Monarca, que cada any realitzen les seves rutes migratòries del Canadà i els Estats Units fins a Mèxic o Cuba. Aquests éssers vius volen durant més de 30 dies a una velocitat de 90 a 120 km per hora i els desplaçaments tenen la finalitat de trobar els hàbitats i les condicions òptimes per aparellar-se i reproduir-se. Els santuaris naturals de les Monarca acullen entre 7 i 20 milions d'aquests fascinants insectes. Quan arriben a la seva maduresa, retornen cap als països del nord. La seva resistència i llarga longevitat de fins quasi 9 mesos, la diferència de la resta de papallones, que tenen un cicle de vida de només uns quants dies. Al món es troben identificades més de 150.000 espècies de papallones i el seu tamany pot oscil·lar entre els 3 mil·límetres i els 30 centímetres en el cas de les espècies tropicals. Les papallones intervenen favorablement en la pol·linització de les flors i són uns bons bioindicadors dels estats dels ecosistemes. Són de les primeres espècies en copsar els canvis dels hàbitats i de la biodiversitat d'altres insectes. A Europa, en les darreres dues dècades, les poblacions de papallones han experimentat una important regressió. Segons les investigacions dels especialistes, la disminució de les seves poblacions són conseqüència de l'augment de l'agricultura intensiva, juntament amb la utilització de pesticides i de l'abandonament de la ramaderia tradicional extensiva a les zones de pastura.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. El meu gat té por de les visites. L'he de forçar perquè estigui bé quan ve gent?
No. Per les visites, no. Ai, o sigui, si ell té por, no. Diferent és que ell ataqués o fes alguna cosa, que això també ho trobo. Però el que té por, sens dubte, aquest no. A vegades la gent diu, és que vine i que sigui més amable amb la gent, per entendre'ns. No, això no ho faré. Perquè l'hem de fer passar per un procés d'estrès que no té cap sentit. O sigui, tindria sentit si algú té un gat a casa amb que li té por a la persona, a la gent de casa o a alguna persona de casa, aleshores sí, però ja no són les visites. Si algú ve a prendre el cafè a casa meva i jo tinc tres gats i només en veu un, ho sento molt. No n'hi ha cap de problema. Els gats, si no volen sortir, no surten. No se'ls ha de forçar perquè això sí que és una cosa que realment no cal. On cal és si té por d'algú de casa o, en aquest cas, si és un gat que, d'alguna manera, quan ve gent de fora es posa una mica de nerviós i acaba atacant o esgarrapant o alguna de coses que no fa massa em vaig trobar. Bueno, que me'ls vaig trobant, Però aquesta setmana passada just em vaig fer una a Sant Andreu. Aleshores, és una cosa que s'ha de saber portar i s'ha de saber fer. Això ja entraria en un altre detall. Però el que és estrictament, quan venen visites, que això passa molt, el gat sona el timbre i el gat ja s'amaga. Alguns et surten al cap de 20 minuts i alguns no surten fins que no marxa la gent. S'ha de forçar? No.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem els espais del que es diu música instrumental. O sigui, sense cantants, tan sols orquestra. I per això hem escollit a qui no podia ser un altre com el Paul Mauriac, que es va passar tota la seva vida recollint la música lleugera de més èxits i donant-li sortida a la seva orquestra, que és molt comercial. El seu secret era molt senzill. El que seria abans la veu, el cant, doncs feia cantar els instruments. Com no hi ha cant, ara sí que us diré els autors. Escolteu Ponteio, del Edu Lobo, i Maria de Lou, del Ernesto Lecuona. Thank you.
som una vegada més a l'equador d'aquest programa La veu dels animals i la natura que esteu escoltant aquí a Ràdio Estel, una gentilesa de ONG A, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, la més antiga a l'Estat, creada el 1976. Per si no ho havíem dit, per si no ho sabíem, ho recalquem. I tenim també la seva presidenta, que és la Carme Méndez. Carme, molt bona tarda.
Hola, bon vespre.
Millor, eh? I avui hem de saludar el Jordi Vigues, que també tenim a l'altra banda del telèfon, aquí ara també presentarem. Jordi, molt bon vespre.
Hola, què tal? Com esteu?
Per parlar d'un tema que és complicat, però intentarem definir-lo. És aquesta cimera pel clima, la cimera de les parts, la COP26, que ha tingut lloc i va finalitzar el passat diumenge a la ciutat de Glasgow, a Escòcia. El Jordi és periodista, és escriptor, és ecologista, és divulgador ambiental, va ser director de la revista Integral i portaveu de l'organització Greenpeace i col·laborador també del nostre programa Les Galeries dels Experts. És des de fa molts anys també un bon amic nostre, un bon amic de l'ADA. Document que va sortir d'aquesta cimera, de la COP26. Un document, un acord entre les parts i algunes propostes noves o almenys acordades, sí, però no hi ha cap vinculació. No sé, en primer lloc i en general, ara intentarem desgranar-ho, com ho valores tu, Jordi?
Doncs mira, en principi hem de dir bé. Hem de dir bé, que és el que diuen a la Cerdanya, quan les coses van molt malament.
Ah.
I per què van malament? Perquè estem celebrant la 27 reunió de les parts a Glasgow, la pròxima serà a Egipte i la posterior serà en els Emirats Àrabs. Per tant, les pròximes llocs de reunió no crec que es manifestin en contra dels combustibles fòssils, sinó que no vagin, com sempre, marejant la perdiu, o el que ha quedat de Glasgow, que és el famós bla-bla-bla que va dir la Greta Thunberg, d'una manera molt gràfica, per fer-nos entendre que es parla, però a l'hora de la veritat, ni a la lletra petita hi ha un compromís clar d'abandonar la causa d'aquest conflicte que tenim. La notícia bona, i l'hem de repetir moltes vegades, és que el planeta no està en perill. Sí que és veritat que moltes espècies per la biodiversitat desapareixeran, però el que està en perill som la nostra civilització.
Ampliem aquest tema, Jordi. Deixa'm definir només, per situar la gent que tampoc sàpiga exactament de què parlem quan parlem d'aquestes cimeres. Són cimeres que surten, perquè s'ha de definir tot, de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic de l'any 1992. A partir d'aquí es va celebrar aquella cimera de la Terra a Rio de Janeiro, que donaria lloc després a aquesta conferència de les parts. Les parts són els països signants d'aquesta Convenció Marc de les Nacions Unides i avui dia són 196 països, els països que envien representants a aquestes cimeres que es fan cada any, a part de l'any passat, que va quedar aturat tot el tema a causa de la situació sanitària i la situació general, i aquest any s'ha repetit una nova cimera a Glasgow després de l'última que es va celebrar a Madrid l'any 2019. Amplia aquest tema que estaves dient, Jordi, que era molt interessant.
Molt bé, el que has explicat, perquè ens ajuda a entendre de per què ens estem reunint tantes vegades per no acordar res. I ho estem fent perquè el 1992 no es va crear l'Organització Mundial del Medi Ambient. I al no haver-hi una autoritat planetària, cada any s'han de posar d'acord els estats, que són els menys interessats en arribar a acords respecte a la societat civil. I la societat civil és la que apreta, els científics apreten, però els estats acaben negociant com si fos una partida d'escacs o de cartes, i es van sempre a jugar al mínim. I aquest és el problema, la dimensió del problema i la reacció davant d'aquesta dimensió. Clar, aquestes reunions que es reuneixen a més de 30.000 persones, en el cas de Glasgow, ha minvat una mica fins i tot la participació de persones pel tema de la comunicació electrònica, però s'ha de dir que es reuneixen, parlen de molts temes, però la veritat, la lletra petita, el que s'ha d'acabar complint, cada vegada és més boirós. I això és un problema en el món i és un problema també a la Unió Europea, perquè la Unió Europea té uns objectius de reducció del 55% de les emissions de diòxid de carboni abans del 2030 i any a any veiem que no es compleixen les reduccions parcials que els hi tocaria, perquè si són el 55% ha de ser més d'un 5% anual, i això no es produeix. Lluny de baixar les emissions, anem pujant-les. I, per tant, el no fer els deures, al final, el 2030, quan hi hagi l'examen, tothom suspendrà. Aquest és el drama d'aquesta carrera. Aquesta carrera té unes fites i ningú les compleix. I aleshores, les fites anteriors passen a ser fites del futur. Això és un desastre per la civilització. Tothom està d'acord que després de 15 anys de lluita contra els negacionistes, ara hi ha un acord al respecte. I els mateixos que abans eren negacionistes, ara són els que estan dient que arribem tard, que fem tard. És a dir, que és una espècie de bucle d'enganyifa en la qual anem donant voltes i voltes i bla, 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 i no s'acaba d'agafar, diguem-ne, per la seva dimensió real, el conflicte que tenim.
Sí, Jordi, jo voldria subratllar dues coses que has dit que crec que és el més important. És donar-li la volta, jo crec que, en principi, has dit que no està en perill el planeta. I, efectivament, jo crec que hem equivocat el missatge. El que està en perill és els habitants del planeta, perquè el planeta, al cap i a la fi, es tornaria a regenerar. El que no es tornarà a regenerar són les espècies que deixen desaparegut i, sobretot, l'espècie humana, que més que mai jo crec que té un camí sense retorn. I has dit una altra cosa que crec que és molt important, que és el que hi hagués una autoritat planetària. I, efectivament, aquí, mentre no hi hagi un ens que pugui manar sobre els interessos de tots i de tothom, no aconseguirem avançar. Per tant, jo crec que d'aquí endavant, no sé, però ens tenim que replantejar el que estem dient, perquè sempre estem parlant de la salut del planeta. Bueno, el planeta sí, està malalt, però és que els perjudicats, tot i que el planeta també, a ell li dona igual, li és el mateix. Ell ja sortirà endavant, es regenerarà, però les espècies que desapareguin, torno a insistir, no. I no sé si...
Sí, té tota la raó amb el que estàs apuntant. De totes maneres, nosaltres el que hem de fer és els deures. No existeix una Organització Mundial de la Salut del Medi Ambient. I no existeix, i com no existeix, cada dos anys, cada any ens reunirem, es presentaran nous estudis que determinen quina serà la volada de l'impacte que s'està ja notant en molts sentits, i en aquest sentit, doncs, és una estira i arronsa. Aquest estira i arronsa, per part dels moviments socials, fins ara han pogut començar a ser escoltats, però no poden imposar en els governs respectius objectius ambiciosos. I, per tant, ens trobem amb que el govern d'Espanya va allà i, en realitat, quan aprova les lleis, les reduccions que s'ha compromès la Unió Europea, que és el 55%, a l'hora de veritat no arriba al 25% en les lleis espanyoles. En la llei catalana, que sí compleix els objectius de la Unió Europea, tampoc a la pràctica es compleixen els compromisos. I a l'Ajuntament de Barcelona també, perquè els seus compromisos són inferiors als que han determinat la Unió Europea. D'aquesta manera, tothom pot estar parlant de que climàticament és responsable, però en realitat ningú està disposat a entrar en una analítica que ens digui què hi ha, què s'ha aconseguit i què falta per aconseguir i quins suspensos han anat acumulant any rere any en el compliment dels compromisos.
Precisament,
això té un aspecte molt important, que és que el Regne Unit, que és el país en aquests moments més avançat al respecte tant de la pressió social com dels objectius governamentals, han descobert de que adaptar-se al canvi climàtic, desenvolupar aquestes tecnologies, signifiquen uns estalvis econòmics molt importants i que econòmicament és rendible. Per què? Perquè el senyor Stern, si us recordeu d'aquest senyor, quan era ministre va fer un estudi i va arribar a unes conclusions molt clares. Actuar contra el canvi climàtic és accelerar les dinàmiques de transformació tecnològica, és accelerar tot un conjunt d'actuacions energètiques que augmenten la sobirania energètica.
I generar treball.
En un país, sí, i això ho estem dient en un país que té una dependència energètica de l'urani, del gas, del petroli, del carbó total, com és el cas de Catalunya, no?
I així hi ha en una pàgina, en la pàgina de Greenpeace, que deia que resulta que Espanya, diu, els gasos d'efecte hivernacle entre 1990 i 2017 han augmentat quasi un 18%. mentre que el conjunt de la UE les va reduir amb un 23,5. T'ho dic a col·lació de lo que estaves comentant, no? Respecte als deures d'Espanya, de Barcelona, de Catalunya, etc, etc, etc. I tot això és desencisador i des de que la Greta té molta raó. És bla, 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 però res més.
Sí, sí, sí. Per això el que no podem caure és en el desànim. Si caiguéssim en el desànim, cauríem en el que vol el món del petroli, que és el maninfotisme aquest de dir, com no podem canviar les coses, doncs acceptem l'embut de les que hi ha ara. I aquest jo crec que és el parany més important que tenim, que és de retornar la il·lusió a la gent de que hi ha solucions i que l'únic que cal és implementar-les d'una manera decidida. Com més decidida, més beneficioses seran les decisions que es prenguin.
Comento uns precedents.
Aquesta idea, jo crec, perdona, que és importància, Jordi, perquè molta gent ho entén com restriccions. Quan aquestes restriccions el que porten és a un millor funcionament de la societat. I això és restriccions positives.
Comento precedents i també deixem anar una de les coses que és més crucial potser per entendre com van aquestes cimeres. És a dir, l'acord de París, el famós acord de París, no? Que ara, de fet, el que s'estava fent és intentar acabar de llimar uns punts d'aquest acord, intentar ratificar-lo. Sí. El que deia és era un compromís dels països per no emetre de manera que la temperatura global superi els 2 graus a finals de segle. Bé, els estudis del panell intergovernamental pel canvi climàtic ja demostren que al ritme actual superem de llarg aquests 2 graus a final de segle. Les cimeres de després de París, és a dir, la de Marràqueix el 2016, la de Bonn el 2017, a Polònia el 2018 o la de Madrid el 2019, l'únic que van fer va ser acabar de llimar punts d'aquest acord de París. I en el darrer de Madrid el que es va acordar és que els països havien de presentar els seus plans nacionals de reducció d'emissions. Bé, doncs hi ha països que no tan sols no els han fet arribar, sinó que s'hi han presentat en contra, no? Països com Austràlia, com Rússia o Brasil, bé, han presentat plans que no suposen cap reducció d'aquestes emissions, i l'Índia ni tan sols ha traslladat formalment el seu full de ruta a l'ONU. Per tant, tot això ja suposa d'entrada un desgavell. I per entendre a que no s'hagi arribat a acords més òptims, direm que, clar, aquestes cimeres s'ha de votar per unanimitat. És a dir, no existeix la majoria, no? No existeix una majoria absoluta, una majoria, sinó que tothom ha de votar a favor, si no, no s'aproven els acords. Per això hi ha tantes traves.
Clar, clar. És que hi ha hagut períodes extremadament negatius. Per exemple, el Rajoy, en el cas de l'estat espanyol, mentre que la Merkel era una decidida, actuava decididament, el seu homònim aquí a Barcelona, a Catalunya, i a Espanya, el senyor Rajoy, no feia res. I el que és pitjor, l'homònim de referència als Estats Units, el període Trump, ha significat el triomf de les tesis del món del petroli enfront del compromís amb el clima. I això, sens dubte, lastren, però el que fan, sobretot, és que baixen el nivell, amb la qual els que venen després no el tornen a pujar. I sembla que facin molt quan en realitat ja abans el molt va desaparèixer. Per això s'ha fet servir tant el concepte d'ambició. Ambició que normalment associem als diners, al capitalisme. S'ha intentat replantejar el terme ambició perquè siguéssim ambiciosos en els acords, que siguéssim amb ganes de que aquests acords tinguin volada. No s'ha aconseguit. L'any que ve, la pròxima reunió a Egipte, ho tindrem encara més difícil, i dins de 2 anys. I haurem de replantejar-nos les tàctiques que s'han de seguir, tant Fridays for Future com Greenpeace, com Rebel·lió contra l'Extinció, com altres organitzacions ecologistes, estan ara rumiant de quina manera podríem pressionar al marge d'aquestes COP que es reuneixen. I veure com, a través d'una vaga general planetària, es podria aconseguir que hi haguessin una reacció més activa per part dels governs del món.
Ampliem aquestes solucions. Us recordo que som a la veu dels animals i la natura, que som a Ràdio Estel, que som la gent d'ONG ADA, la Carme Méndez, jo mateix i el Jordi Vigues, que és periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental, amic nostre, amic de l'ADA, i que parlem avui d'aquesta COP26, que va acabar el diumenge passat. I parlaves de solucions que són importants també detallar-les, aquestes possibles solucions, perquè, és clar, parlem de tots aquests problemes que hi ha, que són constatats, evidentment, que constaten també també els diferents grups que s'han manifestat aquests dies a Glasgow, que es manifesten de manera creixent arreu del planeta últimament, però com ho solucionem tot aquest desgavell?
Jo crec que hem de tenir plans ambiciosos de clima, tant en l'àmbit nacional de Catalunya com en l'àmbit estatal, com en l'àmbit de Barcelona. Hem de replantejar en funció dels objectius, que són el 55% com a mínim abans del 2030, i veure com fem un seguiment anual del compliment d'aquests compromisos i com veiem si s'estem desviant cap amunt o cap a baix, com realment ens està passant els dos últims anys. La recuperació del consum energètic arran de la desaparició de la pandèmia vol dir que no hem après la lliçó de la pandèmia al respecte, que és que hem de reduir les emissions de diòxid de carboni a través de la tecnologia, però també a canvis d'hàbits i també en processos que s'han de transformar per reduir el seu impacte climàtic. I aquest és un objectiu que és una agenda per tothom, una agenda particular per les nostres llars, una agenda pel nostre govern, una agenda. I aquesta agenda ha de ser pública i ha de poder-se avaluar, contrastar i fer el seu seguiment. I aquest és encara el compromís que no hem aconseguit de la Generalitat. Nosaltres tenim una oficina catalana del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya que encara no ha aconseguit implementar a tot Catalunya un mateix model de càlcul de les emissions de diòxid de carboni, i això segueix sent un lastre d'una voluntat decidida. Una oficina no és una conselleria. Una conselleria com la que es parla de canvi climàtic ha de demostrar-ho d'una manera decidida al respecte, no? Aquestes són solucions factibles que es poden implementar molt ràpidament.
Jordi, efectivament el que dius és el que tindria que ser, però jo crec que el problema radica en que fins ara la humanitat, en tots els aspectes, però amb aquest encara més, hem permès, hem autoritzat que els que governen el planeta en realitat siguin els interessos econòmics. I aquests interessos econòmics, parlem de petroli, de carbó, etc., tota la indústria que hi ha al seu voltant, són els que manen, són els que marquen, són els que influeixen amb els polítics. Tu acabes de dir l'oficina aquesta climàtica de la Generalitat, com amb altres coses, estan supeditats a les ordres d'aquests interessos. Llavors no sortirem mai d'aquest bucle. És que no en sortirem,
bé, no,
si no,
no
hi ha un replantejament nou.
Carme, per exemple, ara a Anglaterra es farà una primera llei contra el greenwashing, sobre l'enganyifa verda. Aquí estem sotmesos. Ara mateix vas pels carrers de les ciutats i es presenta el gas que l'ha analitzat, aquest gas procedent del món del petroli, com si fos natural, no?
Sí.
I veiem autobusos que diuen que són elèctrics quan en realitat van amb gas. Totes aquestes enganyifes que fan les administracions, que s'han apuntat tan decididament a les enganyifes de les empreses privades, han de ser combatudes al respecte. També que en els tribunals s'ha portat la qüestió de l'incompliment dels objectius de la Unió Europea de reducció, de com es diu una cosa i s'acaben aprovant les contràries.
Sí.
El front judicial pot tenir un cert paper. Mira, Barcelona, Ecologistes de Catalunya va portar a la Fiscalia de Medi Ambient l'incompliment per part de l'Ajuntament de Barcelona els objectius de reducció. I van aconseguir canviar-los, però la Fiscalia no va tirar endavant la denúncia com hauria d'haver fet, i ha fet el cas d'Espanya, la qual cosa és una mica de vergonya de la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona. En aquest sentit, jo crec que hem d'actuar a tots els terrenys, i en primer lloc, en el terreny del compromís personal. No tant perquè les coses no se solucionaran canviant nosaltres amb aquest compromís amb el clima, contractant l'electricitat verda, reduint el consum, etc etc. El que hem de fer-ho és predicar amb l'exemple per la força que dona per obligar els estats i els governs a adaptar les seves polítiques en aquest repte de la crisi climàtica, el repte més important que tenim davant el conjunt de la humanitat. Així s'ha definit d'una manera clara a Glasgow, i per tant, si és el repte, els mitjans que s'han de posar per fer front a aquest repte han de tenir correspondència a l'emergència climàtica que hem determinat. Si parlem de l'emergència climàtica i a l'hora de presentar els pressupostos això està en el furgó de cua, vol dir que és una enganyifa, i això ha de quedar clar que aquestes enganyifes fan molt mal perquè enterboleixen molt la voluntat de la gent de fer alguna cosa. L'enterboleixen i la desanimen, que és el principal objectiu que té la indústria del petroli, del gas i del carbó, que és desanimar la gent de que actuï decididament a favor del clima i a favor de la qualitat de les nostres vides, dels quals estàvem acostumats i que podrien ser un record del passat.
Hem tret conceptes molt interessants, com per exemple aquest rentat verd. Això dona per tot un programa, intentarem també tractar-ho, perquè ho hem tractat altres vegades també en el cas del que són aquests certificats també de benestar animal, etc etc. No? En el cas que ens ocupa nosaltres i en aquest cas també amb el terme de sostenibilitat, que avui en dia sembla que valgui absolutament per tot. Bé, acabat aquesta cimera, com hem dit, aquesta valoració del Jordi Vigues, els objectius, hem de dir, que el que s'ha acordat, com per exemple aturar la desforestació 2030, reduir un 30% les emissions de metà o acabar amb les centrals tèrmiques i crema de carbó, que això l'Índia ho ha matisat, això no és vinculant, és a dir, no té cap mena d'obligatorietat a nivell legal, per tant, de moment segueix sense ser vinculant i és només un compromís dels diferents països.
És bla, bla, bla.
Com deia la Greta Thunberg, no? És aquest bla, 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 és aquest rentat verd del que parlem.
Sí,
Jordi,
esperem... Greta Thunberg, que, perdonen que la defensi, moltes vegades hi ha gent que li té mania a la Greta perquè no li agrada el seu estil personal, però a aquesta gent sempre els aconsello el mateix, que l'escoltin, com si estiguessin escoltant la ràdio i tanquin els ulls i escoltin les seves paraules, lo clarificadores
que són.
Que són. Són, en aquest sentit, un exemple de com la joventut està assumint el repte que hi ha davant.
Us convidem a escoltar-la, perquè hi ha molts discursos d'ella, sí. Per tant, la podeu escoltar. Pel bé, com hem dit, sobretot, el planeta es regenerarà, el planeta tard o d'hora acabarà regenerant-se, però pel bé de totes les espècies que hi vivim, en aquest cas, que són les que serem damnificades. Jordi Vigues, moltes gràcies per intervenir, per aclarir-nos una mica aquests termes de la cimera.
Bona nit, Jordi. Gràcies.
Per un bon clima.
Per un bon clima, i tant. Gràcies, Jordi.
A tots vosaltres.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb l'orquestra del Paul Mauriat. És un francès molt proper a nosaltres perquè nasqué a Perpinyà l'any 1925 i morí el 2006, als 81 anys, també a Perpinyà. La seva producció és enorme. Doncs va estar 44 anys editant disc rere disc. Escolteu ara Yo soy aquel, del Manuel Alejandro. Recordeu qui el canta aquí? I la famosíssima Granada, de l'Agustín Lara. Menys mal que no escoltarem la lletra. Fins a la propera, si Déu vol.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Abel Julien, escoltem dos ocells que sonen diferent i no pas precisament de manera melòdica, oi?
Sí, no són gaire melòdics. Són dos còrvids. El primer que sentíem és una cornella que fa aquest grall, aquest soroll de gra, gra, així més llarg, i el segon que se sentia era un corb que fa un grall molt més curt i molt més ronc, corb, corb. Bueno, després el tornarem a escoltar i suposo que se sentirà millor que el que pugui imitar jo. Però això, si us hi fixeu una mica, doncs serà fàcil distingir-los. Hi ha molts còrbits aquests on doncs, fan sorolls d'aquest tipus i trobo que aquests dos són força distingibles i per això us els he portat avui. Són dos ocells negres. Tots s'assemblen bastant des de lluny, però el corb és més gros, és força més corpulent i té el bec encara més potent. La cornella, atenció, també és un ocell gros, també té el bec potent, però el corb, doncs, encara més. Per cert, que en català es pronuncia corb, amb o oberta, no corb, que corb vol dir corbat, diguem-ne, i corb és l'ocell. Aquests són els ocells més intel·ligents que hi ha. Està comprovat que els còrvids són tan o més intel·ligents que ximpanzés i dofins. Són capaços de fer servir eines i de fabricar eines, que això en els estudis de cognició animal doncs es considera que és el més complicat, aconseguir fabricar una eina. I s'han fet experiments molt curiosos en què per trobar aliment doncs el corb és capaç d'estirar una corda, de treure una altra eina amb la que treu una altra cosa. És una cosa complicadíssima i que, a més, és molt bo perquè ho fan, primer, només observant la situació, i llavors anar en directe a fer tota aquesta rutina, no per prova i error, diguem-ne, i això doncs, demostra que són animals molt, molt intel·ligents. En aquest sentit, recomano molt un llibre que es diu El ingenio de los pájaros, de Jennifer Rackerman, que està realment bé i que quedes molt sorprès de la intel·ligència que tenen aquests animals i les cornelles de Caledònia, que es consideren els encara més intel·ligents que tots. La cornella la tenim una mica a l'alça a Catalunya, les poblacions van pujant, i en canvi el corb està lleugerament en disminució. Possiblement perquè el seu hàbitat de muntanya mitja cada vegada és més freqüentat i cada vegada hi ha més gent i potser això l'està fent anar una mica malament. Però bueno, tot i així, tots dos els podem veure de forma bastant fàcil a Catalunya.
Per acabar, escoltem de nou per aquest ordre la cornella i el corb. Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Crida l'atenció la feblesa de la reacció política internacional. El sotmetiment de la política davant la tecnologia i les finances es mostra en el fracàs de les cimeres mundials sobre el medi ambient. Hi ha massa interessos particulars i molt fàcilment l'interès econòmic arriba a prevaler sobre el bé comú i a manipular la informació per no veure afectats els seus projectes. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, a la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.